de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia de Rere en Cope a Lleida. Avui divendres, a portes del cap de setmana, 5 de març del 2021. Del 21, vaja. Són les 12 i 20 minuts, fregant els 12 graus a la ciutat de Lleida. I avui volia començar per dir-te que finalment la paeria, aquesta tarda, a les 5 de la tarda, farà un acte de reconeixement a Elisabet Muñoz. Ja saps que és la jove amb la qui vam parlar i que va evitar un accident d'autobús al veure que el conductor s'havia desmaiat i que va córrer literalment travessant tot l'autobús, perquè estava a la part del darrere, per treure-li el peu de l'accelerador i agafar el volant, i després, posteriorment, doncs, mantenint l'autobús a la calçada i, posteriorment, rebent l'ajuda d'un altre conductor d'un altre autobús per ensenyar, doncs, com es parava. Avui, finalment, a les 17 de la tarda, tindrà aquest reconeixement a l'Ajuntament presidit pel mateix alcalde de Lleida. En fi, nosaltres buscarem tot seguit la previsió meteorològica. Com et deia, estem a 12 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, fregant els 12 graus. També farem una repassada a la darrera hora informativa. Viatjarem, vaja, viatjarem, anirem virtualment a la redacció del diari La Mañana per parlar amb l'Andrés Rodríguez. També estarà amb nosaltres avui el Ramon Drudis per parlar d'astronomia, i amb tot això ens plantarem a la una. I a partir de la una ja saps que tenim el divendres de cine amb la Laura González i també l'Espai Groc. Ja saps que et proposem, doncs, bueno, molts plans de cara al cap de setmana, moltes activitats, perquè encara que estiguem en pandèmia, amb els confinaments i amb totes les històries, escolta, allà on estiguis, sempre pots fer una cosa o altra. Però abans de tot això, previsió meteorològica, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon migdia.
Bueno, fregant els 12 graus a la ciutat, sí, de Lleida, és, sí, sensiblement inferior a la resta, sí, de la setmana, però vaja, bastant igual, eh?
Ahir van arribar gairebé a 17 graus, a la tarda va estar molt suau, però sempre amb aquesta atmosfera enterbolida, que encara ara mateix també està enterbolida. La visibilitat, segons l'instrument que mesura, és de 8,5 km, per sota de 10 km és o calitja, o boirina, o que està tèrbola l'atmosfera, i continua la posa en suspensió. Sembla que ens anirà acompanyant, però reduint durant el cap de setmana.
Ja es fa pesat, això,
eh? Per davant, 4 dies, dissabte, diumenge, dilluns i dimarts, que recula la temperatura, baixen uns graus, no massa, aquí a la meitat sud de Lleida, baixa més al Pirineu, i totes les tardes, una més que altra, n'hi haurà precipitacions en forma de xàfecs, ruixats, dispersos, irregulars, entre el Prepirineu i el Pirineu. Difícilment algú podria arribar a la plana de Lleida, a la meitat sud, però seria tot plegat poca cosa. Al Pirineu una mica més. La cota de neu entre 1.600 i 1.500 podria anar variant, però serà aquí que un xàfec, allà no, a un sí, a un no. En predomini dels núvols durant dissabte, diumenge i també principis de la propera setmana.
O sigui, que seguim ennuvolats, enterbolit tot.
Més ennuvolat, sí. Més precipitació, si cau precipitació, neteja l'atmosfera i el pols a terra, és a dir, que és el que tindrem sobretot dissabte, diumenge.
Bueno, a terra o damunt del cotxe, que més, també. Sí.
Bueno, és millor que s'embruti el terra a vegades que no s'embruti l'aire que nosaltres respirem.
Correcte, no? Correcte.
Sí. És a dir, ja m'enteneu. Si ha de netejar i embruta la roba, embruta el cotxe, doncs pues mira, sempre és millor.
Bueno.
Sí, tenim així 4 dies una mica frescos, una mica amb més núvols i més precipitacions, però Prepirineu, comarques de muntanya dels dos tercios o la meitat nord de Catalunya. Dilluns i dimarts continuaria igual, i a partir de dimecres n'hi hauria una remuntada de les temperatures. D'ahir que la previsió per la propera setmana hagi fet promig, i un promig entre temperatures més baixes i més altes, pues surt una mica que no és representatiu.
Val.
És un poc representatiu.
Escolta, t'atreveixes a fer un pronòstic per la Setmana Santa o no?
No, és que, clar, el primer que m'ho dius ara en directe no m'ho he pogut preparar, però queda molt lluny.
No, perquè ja, però
és dir,
no,
quan mira
perquè
la Setmana Santa n'hi ha una primera meitat al mes de març,
una
segona meitat al mes d'abril, i, clar, queda llunyíssim, eh?
No, a més, no, ja, sé, A més, és difícil fer prediccions així a llarg termini, eh? Perquè al final termini, 4 setmanes és llarg termini.
És una època de l'any, que és la primavera, que és molt canviant. I que l'aire s'està... Vamos, només en situacions anticiclòniques persistents pots fer una previsió a llarg termini, i llarg termini són 7 dies.
A més, de moment, ens han dit que de moment quasi segur de Catalunya no podrem sortir. Però bueno, si ens deixen moure'ns per dins de Catalunya es pot anar a molts llocs, eh? Per Setmana Santa, ja veurem com està la cosa.
Sempre podem revisar i escorcollar la comarca en la que estem, que sempre ho deixem i mai
en
un altre moment, i no trobem mai el moment, i poden passar molts anys, no?
Armando Álvarez, com sempre, un plaer, bon cap de setmana.
I a veure si aquesta pols a poc a poc se va netejant en les precipitacions i en una entrada més del nord.
I tant. Una abraçada, Armando.
Bon cap de setmana a tothom. Adéu.
I ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Jo li pregunto a l'Armando perquè ja sé que no... Que és veritat, que és veritat, que la gent volem saber. Escolta, quin temps farà d'aquí 3 mesos? Eh? És que he de decidir on aniré de vacances, si al mar o a la muntanya. Eh? I et pregunto a vegades, escolta, el juliol d'aquest any quin temps farà? Home, doncs, ja sé que és complicat, i a l'Armando, que això en parlem moltes vegades en privat, doncs per això li he preguntat per la Setmana Santa. Però vaja, mira, us diré una cosa, això és personal també, eh? Això a mi, però... D'altres anys no et diré que no, però aquest any, justament aquest any, la meteorologia que hagi d'haver per Setmana Santa em preocupa ben poc. Ho dic de veritat, a mi, això personalment, vull dir, pot haver d'altres persones i ho respecto totalment, però a mi aquest any, justament, em preocupa molt poc la meteorologia que farà, perquè estem com estem, encara que ens permetin moure'ns per dins de tot Catalunya, que seria una bona notícia, no em preocupa, escolta, i si plou, que plogui. I si fa vent, que faci vent. Però si em puc moure, amb tota la seguretat, ho faré independentment del temps que faci. Que és que a vegades sempre ens pensem que si plou no es pot fer res. Si plou es poden fer moltes coses, i si està núvol també, i si fa sol també es poden fer moltes coses. En fi, dit això, comencem parlant de successos, perquè ahir, vaja, i no perquè estiguem a prop del 8 de març, però per desgràcia hi va haver una altra agressió amb una dona. La víctima és una dona de 42 anys que està ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron en estat molt greu després de ser operada d'urgència. Va rebre una ganivetada a l'abdomen que li va provocar un tall a la fossa ilíaca i li va seccionar una artèria. La dona va ingressar inicialment a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, però posteriorment va ser traslladada cap a Barcelona degut a la seva gravetat. El presumpte autor de l'agressió, un home de 54 anys, que passarà les properes hores a disposició judicial. Els Mossos li prenen declaració a la comissaria de Lleida, on es troba detingut, té antecedents per tràfic de drogues i va sortir de la presó, on estava complint condemna fa un mes i mig. La parella estava en tràmits de divorci i ara la investigació policial no descarta el mòbil de la venjança. Es desconeix si la dona havia presentat o no alguna denúncia anteriorment de violència masclista. Seguint amb successos, els Mossos també investiguen un possible intent de segrest a Arbeca, a les Garrigues. Un home que estava en un magatzem de la localitat va demanar auxili quan suposadament era retingut per una altra persona que volia fer-lo pujar a la força a un vehicle. Els crits de la víctima van alertar veïns i els presumptes segrestadors van fugir per l'arribada de moltes persones al lloc dels fets. Els Mossos van intentar localitzar aquest grup de persones i no van poder, però no es descarta que aquest presumpte intent de segrest estigui relacionat amb el tràfic de drogues, concretament amb plantacions de marihuana. I encara amb successos, acabarem amb una notícia que darrerament ja comença a ser massa habitual, i és l'excés de velocitat tant a les carreteres com a l'interior dels municipis. En aquest cas, la Guàrdia Urbana de Lleida ha denunciat penalment un veí de la ciutat de Lleida de 24 anys després que aquest mateix hagués penjat un vídeo a les xarxes socials on se'l veia circulant a 124 km per hora per l'avinguda Ciutat Jardí de Lleida, on la velocitat màxima permesa és de 30. 4 vegades més. A més, es grava i a més ho penja. Per tant, aquí no hi pot haver cap eximent del tipus de és que no sabia el que feia. No, escolta, t'estàs gravant en plan trofeu i ho penges en plan trofeu. Amb un lloc de 30 vas a 124 km per hora. O sigui, per sobre del límit del lloc on es pot anar més ràpid, que és l'autovia o l'autopista, que és a 120, per dins d'una ciutat. O sigui que, vaja, jo no sé, no sé com acabarà tot això, però la bona notícia és que no hi va haver cap accident. Perquè si hi ha un accident dins de la ciutat a 124 per hora, t'asseguro que la conseqüència hagués sigut dolenta, segur. Segur. Canviem de tema i obrim la informació de la ciutat de Lleida, i és que surten ja del Museu de Lleida una quarantena d'obres d'art originàries de les parròquies de la Franja cap a Barbastre. Una comitiva del govern aragonès les rebrà al Museu Diocesà. És molt bo això, dels polítics fent-se fotos a l'arribada de les obres. Després igual no les veuran mai més a la seva vida, o ni es preocuparan de si estan ben conservades, ben emmagatzemades, o si estan ràpidament disponibles perquè la societat les pugui veure, perquè al final les obres d'art, si no estan perfectament documentades, mantingudes i exposades, perden bastant del seu valor. I ja hi ha exemples d'això, i no massa llunyans. Però aquest és l'exemple claríssim de com s'ha polititzat una situació de cultura o d'art, dieu-li com vulgueu, de cultura i d'art, que potser al final són el mateix. Sobre aquest tema del museu, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, i parla del litigi de l'art amb la Franja, diu, i està bé que ho digui, que el nostre adversari no és el Bisbat de Lleida. Hem intentat treballar bé. La consellera de Cultura, evidentment, lamenta el trasllat de les obres i diu que aniran fins al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. En fi, vaja, que el recorregut judicial de tota aquesta història serà llarguíssim. En política local, l'Ajuntament de Lleida va adjudicar el 29 d'octubre del 2019 a l'empresa Consultoria de Negoci Digital, a través d'un procés d'invitació, o sigui, no de, ni transparent, ni de participació, ni res, ha dit, per entendre'ns, el C, evident, es pot fer, és legal, perquè és un contracte menor, els serveis del projecte d'una auditoria de la presència digital de l'Ajuntament de Lleida per 8.131 euros IVA inclòs. O sigui, que l'Ajuntament de Lleida, amb aquesta empresa, li va encarregar aquesta auditoria de la presència digital de l'Ajuntament de Lleida per 8.130 euros. Ha dit, o l'han triat, ha dit. Repeteixo, és legal, perquè és menor. Perquè l'import és menor. Aquesta contractació va ser iniciativa del gabinet d'alcaldia de Miquel Pueyo. I es dona la circumstància que el conseller delegat d'aquesta firma, establert al Palau d'Anglesola, és Narcís Romà, que llavors era regidor d'Esquerra al consistori de Mollerussa i que fa un mes va entrar a treballar al gabinet de Miquel Pueyo. A més, la que ara és regidora, Maria Massall, la número 8 a la llista d'Esquerra a les municipals de Lleida, treballava en aquesta empresa quan es va formalitzar l'adjudicació, d'acord amb la informació que ella mateixa porta al seu perfil de LinkedIn. En aquest detalla que va treballar a Estratègics, que és el nom comercial d'aquesta empresa, durant 2 anys, fins al novembre del 2019, quan es va incorporar al gabinet d'alcaldia. El fet que fa uns mesos deixés aquest lloc per ser regidora en substitució de la dimitida Regina Cairol va fer que quedés una vacant al gabinet d'alcaldia que després li van donar a Narcís Romà. En fi, hi ha alguna cosa d'il·legal en tot això que t'acabo d'explicar? No. És reprobable èticament o moralment? Doncs parlem-ne. I a tot això ara surt, ens ve a la memòria el tema de la regidoria d'Esports i del regidor de JunsperCat, que per cert ha estat apartat de la regidoria i que no ha entregat la seva acta i que segueix com a regidor no adscrit. A tot això, fons de l'alcaldia ràpidament han destacat que aquesta empresa és una firma amb una experiència contrastada per prestar aquest tipus de serveis. Jo no sé si el que fins fa unes setmanes era regidor d'Esports li van preguntar si les empreses que havien contractat tenien una experiència contrastada. Crec que no li va preguntar ningú, simplement van dir que com que ho havia fet segons els seus coneixements, i ja està, que això no era ètic. Que no era il·legal, però que no era ètic, i se'l va apartar de la regidoria. Doncs, vaja, no sé, la setmana vinent intentarem buscar algú que entengui del tema i que ens expliqui si realment hi ha diferència o no en aquests dos casos. Ara l'Ajuntament diu que, com que l'empresa té una experiència contrastada, que no vol dir que sigui la millor del sector, però que té una experiència contrastada, doncs ja està. Quedem lliures de qualsevol sospita. Reitero, no s'ha fet res il·legal. Igual que tampoc amb el Sergio González, el que va ser regidor d'Esports. No havia res il·legal, i ho van remarcar des de l'Ajuntament. Ara, és reprobable? Això ja a criteri de cadascú. Vinga, va, per cert, recordem, perquè avui és divendres, dilluns entren en vigor les noves mesures de restriccions. La consellera Alba Vergés va anunciar que a partir de dilluns mantindrà 7 dies més les restriccions que entraran en vigor a partir del dilluns vinent. Ara ja no són de 2 setmanes, són d'1. Fins al proper 15 de març i es mantindran el gruix de les mesures actuals per frenar la propagació de la Covid-19. L'únic és que hi ha certs canvis. Per exemple, bars i restaurants podran obrir des de 8:15 del matí fins a 5:00 PM sense haver de tancar mig matí. Fora d'aquesta franja horària, els clients no podran romandre a l'establiment. O sigui, des de 5:00 ja no podran. Això ho ha aprovat el Procicat. Altra banda, hi ha novetats destacades a l'àmbit esportiu, on el Procicat manté les limitacions en aforaments i la necessitat de cita prèvia, si bé ara permetrà la reobertura dels vestidors, tot demanant a les entitats i als usuaris que fomentin un ús responsable. Bueno, quan entra ja el si cadascú ha de fer un ús responsable és quan podem arribar a tenir algun problema. També es continuen permetent les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals, així com les que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals. Ara, a més, es reprendran les lligues federatives regulars a partir dels 16 anys. Del 16 cap avall, res. Com estem a hores d'ara a Lleida? Doncs les persones ingressades han baixat a 121 aquest divendres, 13 menys que dijous, i segons dades facilitades per el Departament de Salut, també han baixat el nombre de casos crítics a les UCIs, que han passat de 18 a 17, una menys. Hores d'ara, al Pla de Lleida, el risc de rebrot és de 261 punts i l'ART ha pujat a 0,96. A l'Alt Pirineu i Aran és de 338, el risc de rebrot, i 0,75 l'ART, i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot és de 221 punts i l'ART és de 0,92. Marxem cap a la mañana, va. I ara sí, que marxem ja cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim a l'Andrés Rodríguez, el seu redactor en cap. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a empezar con una máxima hoy.
A ver.
Más vale ser viejo rockero que joven y reggaetonero.
Oh, qué buena esta, ¿no?
Y tanto. La ha colgado por las redes y está triunfando.
Qué buena. No la había leído, todavía. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Oye, que el rock no... Que el rock al final no desaparece no. Nunca, por mucho que no se empeñen.
No tiene edad ni fecha de caducidad.
Es verdad, Oye, yo en casa a mis críos... les voy poniendo pues cositas de Metallica, de AC/DC, de Bon Jovi,
vamos,
de,
música clásica,
de Led Zeppelin, de Aerosmith y tal. Y oye, lo que veo es que cuando un crío que todavía no está contaminado, a ver si me entendéis, contaminado de lo que suena ahora.
O adoctrinado.
Sí, sí. No, eso, o sea, que es virgen, por así decirlo. Oye, evidentemente no le gusta todo de Metallica o no le gusta todo de Bon Jovi, pero los temas aquellos que dices, no, estos sí, estos son los singles, son los buenos, pues les gusta.
Y
ya está. Y ves cómo no tiene edad. No tiene edad esto.
No, ni fecha de caducidad.
No, ni fecha de caducidad. Más nos vale, más nos vale, porque si no... Bueno, en mi caso no tendrá, vamos, ya te digo, y en la tuya tampoco.
No, oye, ni por asomo, vamos.
En fin, Andrea Rodríguez, oye, a ver, ¿qué me explicas? ¿Música en directo para este fin de semana?
Sí, mira, música en directo. Esto es lo que yo recuerdo, que este domingo, día 7, O sea, el domingo día 7 cumpliré un año sin asistir a un concierto.
Vaya.
De esos que ahora llamamos presencial, pero de esos de como Dios manda, vamos.
Sí, sí. De lo que antes llamábamos como ir a un concierto.
Ir a un concierto, exacto. Sí. El 7 de marzo de 2020.
¿Y cuál fue el último?
Justo una semana antes del apocalipsis. Fue un doble concierto que se hizo en el Café del Teatre de Rock and Blues.
Ajá.
Que la firma de nuestro amigo Jaume Sanuy, Ace of Spades, que enfilaba su para celebrar su 10º aniversario, ya ves tú cómo le salió el año.
Sí.
Y fueron un dos power trio, para caldear el ambiente estaban los Crazy Keys, que vinieron de Vitoria-Gasteiz para presentar su álbum homónimo de debut, compuesto que tenían 7 intensos temas de hard rock setentero. Y luego, como estrellas de la velada, estaban los irlandeses Crown Black Chicken, que aterrizaban en Lleida dispuestos a vislumbrar, como así hicieron, con un reconocido show en vivo y su nuevo disco Paria Brother.
Joder, un año.
Un año ya.
Un año.
Sí, porque después siempre, allí siempre quedábamos, ¿no? Y después de las actuaciones, bueno, ya quedamos para la semana siguiente.
Sí,
si no en esta sala, pues en Aboite, en la Sala Ollea, en Estres Ánfores, o incluso en el Antares, el Citrus, el Zapa o la Manolita.
Sí.
Que teníamos donde escoger y los que siempre hemos estado en la brecha, podíamos criticar que la gente se quejaba de vicio cuando decían de que aquí nunca se hacía nada. Pero a la semana siguiente llegó la sorpresa.
Joder,
el viernes 13. El viernes 13 se anunció que al día siguiente nos teníamos que quedar todos encerrados en casa.
Vaya, vaya. Es verdad.
Porque había venido un virus con corona que nos había invadido a la humanidad. Y cada uno lo recordará a su manera, ese mal trago.
Hostia, sí. Y nos sonaba raro esto del coronavirus. Entonces ahora ya es como de la familia, por desgracia.
Sí, el virus con corona este que nos ha llevado al huerto.
En fin. Bueno, pero este fin de semana me recomiendas algo,
¿no?
Sí.
Sí, lo que pasa es que, claro, ya
no,
sabes,
ya.
Sin servicio de bar, sentaditos y aforo súper reducido.
A ti no te sirve, que no. Sentado no se puede hacer cervicales.
No, no puedo hacer cervicales, no me puedo mantener en forma. Y además, ver un concierto, por ejemplo, de Metallica sentado es imposible, vamos.
Es que no.
Como no sea el sinfónico este que lo vi en el cine.
Pero
no,
es antinatural, no. Yo también estoy contigo.
Bueno, pues en el Café del Teatre tenemos el sábado a las 8, claro.
Es que, claro, claro.
Tenemos por 10 euros anticipada, 12 euros en taquilla, a la banda. Que bueno, aquí es una banda que está liderada por Dani Poveda, el líder del Gentle Music Men, y que presenta su nuevo proyecto musical.
Uh-huh.
Pero también tenemos una cosa para los chavalillos, que aunque a mí no me hace mucha gracia por la gente a quien hacen el homenaje,
a ver.
Pero está bien, pero se han agotado las entradas del Auditori para las 6 de la tarde.
Ah, sí.
Con el Chicks and Roll, que hacen, pues eso, un tributo a esos que me gustan tanto a mí, al cuarteto de Liverpool.
Las cucarachas.
Sí, al cuarteto este de Liverpool.
Los Beatles. Bueno, sí. De todas maneras, esa...
A mí me gustaban los Beatles de Cádiz, ¿te acuerdas?
No.
Eran unos que eran todos calvos.
¿Ah?
Y salió una temporada, sí, eran, se llamaban los Beatles de Cádiz.
De todas maneras, esta actividad en el auditorio, en Enric Granados... no me parece mal porque está destinada a familias y piden que vayan a partir de 3 años, con lo cual no está mal, ¿eh? Ya es llevar a los pequeños de casa al auditorio primero y después, pues vale, escuchar los Beatles. Ya sé que eso ya va a gustos, ¿eh? Pero no es una mala historia, ¿eh? Para hacer en familia.
Hombre, prefiero que escuchen a los Beatles que no a toda esa bazofia que hay ahora.
Hombre, eso, sí, por supuesto. Por supuesto.
Eso por supositorio vía rectal.
Sí, sí. Joder, macho, ¿cómo estás hoy, tío?
Inspiradísimo con el virus, bueno, de la corona.
Ay,
este.
Dios. ¿Qué más? A ver, ¿qué me explicas? Va.
Oye, hay que decir también de que, bueno, este jueves pasado, pues, el miércoles, Alex Casademunt falleció a los 39 años.
Sí, señor, sí, sí.
Pero bueno, pero es que ya, como yo reflejé en la mañana, en los medios solo reflejan a este hombre, que vale, para mí era una hortera, pero bueno, que no a nadie, o sea, que no nos parece nada bien de que ocurran estas cosas,
claro.
Ya sabes que siempre se van los artistas,
uh-huh.
Que este era del primer Operación Triunfo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, yo también reflejé de que a esta lista de nefasta para el mundo musical, el martes también falleció en un hospital de Kingston a los 73 años el legendario cantante jamaicano de reggae Bunny Wailer, que fue uno de los fundadores del icónico grupo The Wailers, donde, con Bob Marley y Peter Tosh.
Imagínate, y esto no salió en ningún sitio.
Esto no salió en ningún lado. Y también de que el fin de semana pasado se murió el batería de M-Clan, Juan Antonio Otero Oti.
Ah, hostia, no, este, no lo tenía controlado este.
Pues mira, pues estas cosas hay que ponerlas también. Yo lo meto claro. Todo ahí y digo, bueno, pero no es el Alex Casa de Munch, es que se nos van todos los artistas, todos nos están esperando en el Gran Hotel.
Sí. Nada. Bueno, ya te dije la semana pasada que tú tranquilo, ¿eh? Nosotros tranquilos aquí, ¿eh?
Ah, no, que nos esperen. Tranquilos, que nos esperen. ¿Eh? No. Tiempo.
Quieto aquí.
Deja.
Bueno, Andrés, pues nada, vamos con el melómalo, va, a ver qué me explicas esta semana, que esto es una sorpresa diaria si queréis. Lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana, y es una sorpresa diaria, y escucharlo, pues oye, los viernes aquí lo tenemos en exclusiva. Así que Andrés, el melo malo de esta semana, a ver.
El programa documental de temática musical de La 2, Un País para Escucharlo, dirigido por Juan José Ponce y presentado por el cantante y guitarrista Ariel Roth, ex Tequila y ex Rodríguez, no está nada mal, pese a que tenga una audiencia muy reducida. Esta road movie musical propone, desde que se estrenó el 5 de febrero de 2019, un recorrido por lugares de España donde se descubre su folclore y sus personalidades musicales más conocidas. Pues bien, hemos tenido que esperar a la tercera temporada para ver reflejado en la pequeña pantalla lo que se cuece musicalmente por la tierra enferma, o al menos eso es lo que se ha intentado con no demasiada fortuna, en mi opinión. Cada programa cuenta con un anfitrión, como por ejemplo el del pasado martes, que se centró en Castilla y León, que contó con la aportación de Rebeca Jiménez. El que nos atañe a nosotros, emitido el pasado martes 23 de febrero, contó con el amigo Gerard Quintana, ya que Lleida tuvo que compartir protagonismo con Girona, lo cual no me parece de justicia. Girona es una ciudad mucho más pequeña que Lleida y sin embargo acaparó más de la mitad del metraje, con una representación de 5 artistas con 5 canciones, algunos con truco, porque Sidoní, que son de Barcelona, aparecieron por su vinculación con Cadaqués, y Pau Riba, el auténtico abuelo del rock catalán, es mallorquín pese a su relación con esa zona. Ariel Roth y Gerard Quintana se desplazan a la mitad de esta entrega a la capital del Segrià, para detenerse en 3 artistas y 2 canciones: Clara Viñals, de Renaldo y Clara, Joan Pons, del Petit de Caleril, y Xavier Baró, el arqueólogo del rock y mucho más de nuestros feudos. La aparición de este último me supo a poco, a sabiendas de que antes de su fructífera carrera en solitario, también hizo historia en Ponent, al frente de grupos como Yerba, Tagomago, banda que todavía añoro, Primavera Negra, otra que tal, y Tormentos. El tiempo dedicado a ambas ciudades no fue equitativo, y mejor hubiera sido que cada urbe hubiera tenido su propio programa por separado. Xavier Baró bien podría haber sido el anfitrión, y en su contenido podrían haberse añadido más nombres propios de la escena alternativa leridana, que por no dejarme ninguno en el tintero, los dejo a la opinión de cada uno. El programa está bien, pero tendría que ser Un País para Escucharlo mejor. Oh yeah.
Pero es que esto ya empieza a ser alarmantemente frecuente, ¿eh? Estas historias.
Sí, porque lo de La Marató tampoco tiene nombre.
Por eso
lo
no...
del disco La Marató, que no hubiera ningún grupo de aquí de Lleida, eso, la verdad.
Por eso no entiendo. Además, Javier, que aquí hay gente buena también, ¿eh? Es que, bueno, no sé, o buscan poco... O ofrecemos poco desde aquí, no sé dónde está el problema, o las dos cosas, pero bueno, no sé. No sé, esto está pasando últimamente y no me gusta, tampoco, no me gusta.
No, a mí tampoco me gustan los borregos, oye. Y a propósito de Pablo Hassel y tal, que tengan en cuenta también de que hay una rapera leridana que se llama Fera Feroce, que no quiere dar su identidad, obviamente, que acaba de publicar un videoclip, una canción, que dice: soy de Lleida ciudad, conozco a Pau y creo que se ha dado demasiada atención mediática para lo que realmente es y representa dentro y fuera de la comunidad de raperos y jóvenes. El título del tema se titula Eres un sicario de la mafia globalista.
Sí, bueno, venga, yo mientras las batallas las tengan en formato musical...
Pero que no se desmadre la gente por ahí, no, como lo sí, hace, que la libertad de expresión vale, pero la cultura no es violencia.
Correcto.
Y más vale viejo y rockero que joven y reggaetonero, insisto.
Pues nada, ay, mira, con eso lo dejamos. Andrés Rodríguez, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
ara ja és el moment de parlar del tema astronòmic. Ja saps que aquí nosaltres rebem els divendres el Ramon Drudis, que és enginyer, a més és divulgador de la ciència astronòmica, que el pots trobar a les xarxes socials i a la web a través de totastronomia.com, i que, escolta, jo crec que aquests darrers dies està més en línia que mai, i no per la pandèmia, sinó per tot el que està succeint, perquè mira, de tant en quant, potser fa molts mesos que estàvem en preparacions i preparacions, però després, quan ja es dispara una emissió, doncs de seguida es generen moltes dades i moltes coses a mirar. Ramon Drudis, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Veritat que, clar, han estat uns anys de preparació d'aquesta missió a Mart, però clar, quan ja es desenvolupa, passen coses cada dia, com el que diu,
Sí, sí, efectivament. A més, aquest mes ha estat un mes fantàstic, perquè, fixa't, ha arribat 3 missions diferents,
sí,
de 3 països diferents, doncs a Mart, no? El primer va ser el que s'anomena Esperança, en nom, diguem, en traduït a l'anglès, no? Que és l'enginy Hope,
sí,
que és dels Emirats Àrabs Units, no? Això va arribar a principis d'aquest mes, per fer un mapa meteorològic de tot Mart, no?
Uh-huh.
I després doncs va arribar també la xinesa, una missió xinesa, que es diu la Tianwen U, que vol dir traduït la cerca de la veritat celestial, no? Que aterrarà, aquesta encara dona voltes per allà, però aterrarà a Mart al maig, no?
Uh-huh.
Però ja està donant voltes per allà, no? I aleshores allà el que vol aconseguir és, doncs, comprovar la gran reserva d'aigua gelada que hi ha al subsol d'una zona que es diu Utopia Planitia, de Mart, i comprovar si efectivament aquesta aigua gelada és allà i quina quantitat hi ha, no? I després, bueno, després, diguem, la que s'ha divulgat més, no? Perquè a més també els agrada, els de la NASA,
divulgar això.
Que és la Perseverance, no? Que després de 6 mesos i 18 dies, doncs, de viatge, va arribar a Mart el dia 18 d'aquest mes, no? De la nau que el va portar fins a Mart, i va entrar a l'atmosfera amb un escut tèrmic, per, lògicament, hi ha una atmosfera allí molt feble, no?, que és l'1% de la que tenim aquí, però de totes formes hi ha atmosfera, no? I per tant aquell escut va agafar una temperatura entrant per a fricció, doncs, de 1.300 graus.
Déu-n'hi-do.
I la velocitat només en l'escut entrant a l'atmosfera ja es va reduir de 20.000 km per hora a 1.500 km per hora, no? I en aquell moment, en un moment determinat ja, quan va arribar a aquesta velocitat, se va desplegar un paracaigudes de 20 metres i mig de diàmetre, i això es va desplegar quan estava a 12 km de la superfície marciana, no? I aquest paracaigudes ja va fer una estirada, no?, cap dalt, i va reduir la velocitat dels 1.500 km per hora que anava abans a 320 km per hora, no?
Que Déu-n'hi-do, però...
En aquell moment ja va llançar l'escut tèrmic, no?, i es va desfer de l'escut tèrmic. I després van entrar en marxa uns motors per l'etapa de descens, i aquests motors, lògicament, pues, aplicaven allò de la llei de Newton, no?, que de l'acció-reacció, no?, tiraven gas cap baix i, lògicament, pues, l'aparell tirava cap dalt, no?, i anava frenant, doncs, fins a arribar a aconseguir els 2 km per hora només,
Déu-n'hi-do,
de baixant. En aquell moment, el mòdul de descens va traure el que és el rover, i amb uns cables el va depositar, uns cables que tenien, doncs, uns 6 metres i mig aproximadament, el va depositar d'una forma suau sobre el terra, sobre el terra marcià. Per tant, després, una vegada les 6 rodes del rover van tocar terra, va tallar els cables i l'etapa de descens va continuar el seu vol fins que va aterrar de forma incontrolada sobre la superfície marciana. Per tant, se va destruir, no? Ja. Damunt de Mart. Però va deixar, doncs, el rover damunt de Mart, no?
El rover que al final la gent no es pensi que és un cotxe teledirigit, sinó que és una plataforma amb rodes i articulacions, però que a sobre porta un munt de sensors i d'aparells científics, eh? Vull dir que aquesta missió no és només per portar un cotxet que es mogui per allí, sinó que hi ha un objectiu científic, oi? Bueno, uns quants, Ramon.
Sí, bueno, el Perseverance, doncs, pesa una tona. I aleshores el que té previst és fer, pues, poder rodar uns 5 metres per dia, no?, quan això comenci. I aleshores funciona tot amb un generador de plutoni, no?, nuclear, plutoni 238, no?, perquè es va desechar ja la idea de posar panels solars, perquè una anterior missió va quedar sobre mar, perquè amb una tempesta de pols se va depositar tot el pols damunt de les plaques solars i es va quedar allà pues pràcticament mort, no? I aleshores ja han buscat un generador de plutoni, no? Però, tal com deies, aleshores, què vol aconseguir, no?, aquest rover a sobre de mar? Doncs, en principi, troba vida, no? Aquesta és la missió fonamental, troba vida. Però això, clar, a més d'això, hi ha una sèrie d'instruments científics i també càmeres fotogràfiques que farà fotos panoràmiques, i també té un zoom molt potent. Per tant, tindrem unes imatges mai vistes des de la superfície marciana, no? I un d'aquests equips que porta és un braç robòtic de 5 articulacions i 2 metres de llarg per analitzar mostres geològiques del planeta, no? Per tant, farà forats allà, agafarà el terra i els posarà dins d'uns tubs. I aquests tubs els anirà deixant damunt de terra, de forma així desordenada, desordenada, perquè tenen en compte que el Perseverance és una tercera part de tota la missió. Després hi haurà un altre enginy que sortirà de la Terra, anirà fins a Mart, deixarà un altre rover, i aquest rover buscarà aquests tubs en terra marciana, els posarà dins d'un petit coet, aquest coet s'elevarà cap dalt i començarà a rodar al voltant de Mart. S'enviarà una altra nau per recollir aquest coet amb les mostres.
Això és ciència-ficció, Ramon. Això és ciència-ficció, ja.
I després les portarà a la Terra per poder-les analitzar. Això passarà al 2031.
Déu-n'hi-do.
D'acord? Per tant, això només forma part d'una tercera part de tot aquest projecte tan fantàstic que, com has dit, bueno, pues és ciència-ficció, però de moment la primera part, la tercera part, ja està funcionant, no?
Molt bé. Molt bé, doncs... és aquestes tres fases que jo, mira, ho has dit molt bé, que, perquè la gent les coneguem. Aquesta és la primera, aquest rover anirà fent la seva feina, però ja està en marxa les altres dues, o sigui, bueno, ja fa dies que estan en marxa.
I no s'acaba aquí, sinó que això forma part de altres etapes que s'acabaran totalment l'any 2031.
Bueno, doncs res, a més a internet hi ha molta informació. Seguiu canals oficials, el canal de la NASA oficial i d'altres, de científics i persones molt vinculades però oficials, que trobareu moltíssima informació al respecte, i si no, doncs amb el Ramon Drudis anem parlant els divendres aquí a l'Espai d'Astronomia.
Ramon... Tenen en compte que ho poden seguir per Twitter,
sí,
perquè el Perseverance té un compte de Twitter i per tant jo crec que s'està convertint pels les persones que ho estan mirant en un verdader influencer.
És un influencer, sí.
Sí. Jo crec que és un gran influencer ara perquè té moltes visites diàries.
Molt bé. Ramon Drudis, escolta, tornem a parlar divendres vinent i, tornem a parlar del món de l'astronomia, que és enorme, és enorme. Segur que tenim temes per parlar, eh?
Molt bé.
Cuida't força, una abraçada.
Igualment, una abraçada a tots. Bon dia.
I ja busquem les senyals horàries, arribem a la una, darrera hora, i després tornem al migdia de Cope Lleida i ho farem amb el divendres de cine i amb l'Espai Groc.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ya está en Irak. El avión en el que ha viajado el Santo Padre ha aterrizado en Bagdad al filo del mediodía. No es un viaje más. Es el primero que Francisco realiza en tiempo de pandemia y es también el primero que lleva a un papa en visita oficial a Irak. En Bagdad está Eva Fernández.
El Papa aterriza feliz en Irak, es la palabra que mejor define su alegría por haber emprendido los viajes con un destino tan emblemático como esta tierra mártir. Esas han sido sus palabras al saludar a los periodistas para seguir las indicaciones de seguridad. Ha comentado que en este viaje no nos iba a dar la mano, pero que quería estar cerca, por lo que ha ido saludando a todos. COPE le ha podido entregar un documento auténtico con la tabla de precios con la que el Estado Islámico ponía a la venta a las mujeres cristianas y yazidíes. Las más caras, las niñas de entre 1 a 9 años. El Papa ha respondido que eso es lo que sucede hoy también en Europa con la trata de personas, al mostrarle también un libro con dibujos de niños pequeños invitándole a visitar nuestro país. Les ha dado las gracias y ha dicho sonriendo que ya se andará.
Antena de COPE en nuestra web cope.es y también en televisión en 13. Vas a poder seguir al detalle todas la última hora de un viaje en el que el calificativo de histórico adquiere todo el sentido. Hoy el Papa Francisco comienza a tender nuevos puentes entre el cristianismo y el Islam. Estamos pendientes de las manifestaciones convocadas para el 8M. Salvo en Madrid, se están autorizando prácticamente en todas las comunidades. Ahora mismo hay previstas cerca de 400. En el gobierno, primero la ministra de Sanidad fue rotunda. Dijo con claridad que no había lugar a este tipo de concentraciones en las que se va a reunir un elevado número de gente. Y para defender ese argumento está el caso de Madrid, donde han prohibido las manifestaciones. En cambio, ahí están esas 400 previstas y por eso el mensaje que acaba de dejar la vicepresidenta Carmen Calvo.
Esto no es que estás en un lado o estás en otro. Aquí hay un 8 de marzo que celebra un país contundentemente como es España, una gran ciudad que da siempre una respuesta extraordinaria y una pandemia con unos datos particularmente no buenos justamente aquí en Madrid.
Señala a Madrid por los datos epidemiológicos la vicepresidenta Carmen Calvo. El número de estudiantes que viajaron al extranjero cayó un 30% en 2020 y para este año, y en cuanto avance la inmunización, lo previsto es que el sector se recupere. Celia Hernández.
Óscar gestiona cursos en el extranjero para los alumnos y cree que este aumento se debe al ahorro.
Que durante estos meses no ha podido viajar, su ocio ha estado más limitado y están invirtiendo los ahorros en formación para sus hijos.
Justamente ese motivo impulsa a Candela para que su hijo curse el próximo año fuera de España.
Es algo que íbamos a hacer antes de la pandemia. La vida tiene que continuar y más cuando hablamos de educación.
Sin embargo, los hay como Alba, que no dudó en irse en septiembre a estudiar a París.
La Universidad de París había aceptado la solicitud y yo con ello entendí que, independientemente de las circunstancias, mi escolaridad estaría asegurada.
Porque con la seguridad y medidas adecuadas se puede seguir viviendo este tipo de experiencias.
Tenemos un interesante fin de semana por delante con el derbi madrileño y con las selecciones en el Barça, Luis Munilla.
Y además todo es el domingo, Antonio. A las 4:15 ese derbi Atlético-Real Madrid, que es clave para la Liga. En el Atlético hoy solamente ha faltado Jiménez en el entrenamiento y en el Real Madrid siguen pendientes de Benzema. Muy atento a todo ello el Fútbol Club Barcelona, que el domingo tiene las selecciones efectivamente en la presidencia, pero que mañana juega contra Osasuna. Y además acaba de salir la lista de convocados con Pjanic y con Dembélé dentro, pero con la ausencia de Araujo. Para esta hora, por cierto, está prevista la rueda de prensa de Koeman. Y el Barça además ya tiene rival para la final de Copa, es el Athletic de Bilbao.
¡Vamos!
y la alegría del Athletic de Marcelino, que ganó 1-2 anoche a un gran Levante en la prórroga y que jugará dos finales de Copa en 15 días. Esta, que es el 17 de abril ante el Barça, y la pendiente del año pasado, el 2 de abril ante la Real Sociedad. Y además ha comenzado ya en Madrid la Copa Sobal de balonmano con público en las gradas del Wizzing Center.
Gracias, Muni. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Doncs apa, que estàs ja en companyia del migdia de Cope Lleida. El que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica, també ràpidament la darrera hora informativa, i després ja saps que parlem de cinema el divendres de cine amb la Laura González a partir de 2:15, l'Espai Groc, on ja saps que parlem de moltes propostes de cara al temps de lleure, estiguis on estiguis, perquè ja saps que aquest cap de setmana, com a mínim, i la setmana vinent, seguim pel que fa al tema de mobilitat amb les restriccions de comarques, tancament comarcal. Ja ens hem acostumat, igual que el toc de queda nocturn, el de que comença a les 10 de la nit, i que acaba doncs a les 6 del matí. Ja ens hem acostumat i quan ens l'aixequin jo no sé si ens hi trobarem o no ens hi trobarem. En fi, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, allà ens espera el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida cels ennuvolats amb ruixats al Pirineu que podran anar ocasionalment amb tempesta i ser localment forts. Es podran estendre de manera més feble i ocasional a altres zones properes. La cota de neu estarà al voltant dels 1.600 i 1.800 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, són lleugerament més baixes al Pirineu i no presenten gaires canvis a la resta, amb màximes previstes de 16 graus a Lleida, capital, a Balaguer i a la Seu d'Urgell, de 15 a Tàrrega i de 13 a Viella. I si parlem del vent, quedarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem cels ennuvolats o coberts, amb xàfecs ocasionalment acompanyats de tempesta al Pirineu i que tendiran a remetre al final del dia. No es descarten a la resta de la província a partir del migdia de manera més feble i dispersa. La cota de neu començarà a uns 1.500 metres i baixarà al final de la jornada a uns 1.300 al Pirineu. Per últim, les temperatures diurnes demà baixaran lleugerament, amb unes màximes previstes de 16 graus a Lleida capital, de 15 a Balaguer, de 14 a Tàrrega, de 12 a la Seu d'Urgell i d'11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés.
Cope Lleida. Estàs informat.
Busquem ràpidament la darrera ona informativa. Hem de recordar que hem de parlar de successos, per desgràcia, i és que els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dijous a la matinada un veí de Lleida de 54 anys acusat d'apunyalar la seva dona de 42 a l'abdomen, que va resultar greument ferida, i que aquesta agressió es va produir a l'habitatge de la parella, a l'avinguda de Tortosa, al barri de Pardinyes. La víctima va haver de ser evacuada a l'Hospital Vall d'Hebron després d'ingressar a l'Arnau de Vilanova perquè el tall que li va fer amb un ganivet l'agressor li va seccionar una artèria. L'home va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte de maltractament en l'àmbit familiar i un delicte de lesions, encara que no es descarta que acabi sent imputat per una temptativa d'homicidi. També recordem que els Mossos investiguen un possible intent de segrest a Arbeca, a les Garrigues. Un home que estava en un magatzem de la localitat va demanar auxili quan suposadament era retingut per una altra persona que volia fer-lo pujar a la força a un vehicle. Els crits van alertar els veïns que es van presentar a la nau industrial i al veure tanta presència els presumptes segrestadors van fugir ràpidament del lloc dels fets. Els Mossos van intentar localitzar aquest grup sense èxit i no es descarta que aquest presumpte intent de segrest estigui relacionat amb el tràfic de drogues, concretament amb el tema de les plantacions de marihuana. També s'ha denunciat després de publicar un vídeo a les xarxes socials, que és de veritat que si les mirem a fons són una mina, ja m'enteneu, per trobar coses estranyes i rares, tantes com vulguis. Aquí l'amic es va enregistrar ell mateix circulant a 124 km per hora per l'avinguda Ciutat Jardí, a la ciutat de Lleida, on la velocitat màxima està limitada a 30. La Guàrdia Urbana també ahir va sorprendre un menor de 17 anys al volant d'un vehicle el qual tampoc estava assegurat. Per això el van parar. Doncs ja van veure que era menor, Per tant, és un 2x1, per entendre'ns. Sense assegurança i sense carnet, perquè, evidentment, sent menor d'edat encara no se l'havia pogut treure. Avui han sortit del Museu de Lleida una quarantena d'obres d'art originàries de les parròquies de la Franja cap a Barbastre, una comitiva del govern aragonès, polítics, vamos, d'Aragó, les esperen en comitiva. Les esperen en comitiva. Després, doncs ja en parlarem si seguiran tenint aquesta atenció o no, però de moment, doncs escolta, per sortir a la foto, que és el gran problema, tots al davant, només faltaria. Per la seva part, la Conselleria de Cultura, Àngels Ponsa, ha evitat entrar en polèmica amb el bisbat de Lleida sobre el trasllat a l'Aragó d'aquestes 111 obres d'art originàries de les parròquies de la Franja i ha dit que el nostre adversari no és el bisbat de Lleida i que hem intentat treballar-ho tot bé. També a l'Ajuntament de Lleida, doncs, s'ha sabut que la paeria va adjudicar el 29 d'octubre del 2019 a l'empresa de consultoria de negoci digital, a través d'un procés d'invitació al ser un contracte menor, els serveis del projecte d'una auditoria de la presència digital de l'Ajuntament de Lleida per 8.131 euros, IVA inclòs. Aquesta contractació va ser iniciativa del gabinet d'alcaldia de Miquel Pueyo i es dona la circumstància que el conseller delegat d'aquesta firma, establert al Palau d'Anglesola, és Narcís Romà, que llavors era regidor d'Esquerra al consistori de Mollerussa i que fa un mes va entrar a treballar al gabinet de Pueyo. A més, la que ara és regidora, Maria Massall, que és, estava a la llista a la posició número 8, a les municipals, treballava en aquesta empresa quan es va formalitzar aquesta adjudicació. Es detalla que estava, doncs, en aquesta empresa durant 2 anys, fins al novembre del 2019, quan es va incorporar al gabinet d'alcaldia, un mes després. El fet que fa uns mesos deixés aquest lloc per ser regidora en substitució de la dimitida Regina Cairol va fer que quedés una vacant al gabinet d'alcaldia, que curiosament va anar a parar per Narcís Romà, que és el conseller delegat d'aquesta firma a la qual es va encarregar aquesta feina. En fi, dit això, il·legal no hi ha res. Ara, com deien, si li busqueu paral·lelismes amb el tema de la regidoria d'esports, és moral, és ètic, doncs, per si acas, fonts d'alcaldia han destacat que aquesta empresa és una firma amb experiència contrastada i que, per tant, doncs ja està. Com que té experiència contrastada, doncs ja està. No sé jo, li hem de preguntar al Sergio González, el que va ser regidor d'esports, si les empreses que ell havia contractat per fer el manteniment de les instal·lacions esportives tenien una experiència contrastada. Si tenien experiència contrastada, doncs ja està. Fins s'hagués acabat la història. Però jo no sé si li van preguntar. De fet, ja no és regidor de Junts, ja no és regidor d'esports, és regidor no adscrit a causa d'això. Si és paral·lel, si és similar o no, això ho deixo al teu criteri. I recorda que a partir de dilluns entren en vigor aquestes noves restriccions, que de fet segueixen sent les mateixes que tenim fins ara, durant 7 dies, només amb una salvetat important, i és que bars i restaurants podran obrir des de 8:15 del matí fins a 5:00 p.m. a part d'altres consideracions esportives. Pel que fa a les persones hospitalitzades, han baixat a 121 i també tenim una menys crítica, ingressades a les UCI, que han passat de 18 a 17. El risc de rebrot al Pla de Lleida és de 261 punts i la RT està al 0,96, molt alta però per sota de l'1. A l'Alt Pirineu i Aran és de 338, el risc de rebrot, i 0,75 la RT, i a nivell de tot Catalunya és de 221 el risc de rebrot i la RT ha baixat a 0,92. Fem una pausa i parlem de cinema de seguida, el divendres de cine.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Assaja sempre al costat de la pagesia. Assaja sempre al costat de la ramaderia. Assaja sempre al costat del sector agroalimentari. Assaja sempre al teu costat.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ahir és el moment en el que parlem de cinema, divendres de cine, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Mira, ara sentia aquesta música del programa i pensava, quines ganes d'anar-me de festa, però ei, amb la calma, eh? Home, encara no es pot.
No, pensava que des, no, encara no fa un any. Bueno, encara no fa un any, però li falta 4 dies.
No, ja fa un any que vaig fer l'últim programa aquí a l'emissora.
Correcte, no. Perquè clar, el divendres 13... que ja van tancar les escoles, aquí a la ràdio vam dir, prou, aquí no entra ningú tampoc.
Clar.
Ja no t'ho deixen entrar, ja.
Sí, avui, pues mira, fa un any feia l'últim programa allà a l'emissora.
Bueno,
quina nostàlgia, ganes
de tornar. Sí, ja ha arribat això de l'any. Mare de Déu. Sí. Bueno, escolta, què estàs veient?
Bueno, pues mira, estic veient Futurama, com et vaig dir... Estic veient Snowpiercer, que m'agrada bastant, és una sèrie de Netflix, que ja és la segona temporada. Què més estic veient? I estic veient WandaVision a Disney Plus. I ja està.
Ja n'hi ha prou.
I després sobretot daré una altra cosa que estic veient, però aquesta va a una pel·li a la setmana, com si fos una sèrie.
Ah, vale.
Amb la música 4 te desvetllaré.
Vale.
Doncs bé, no, és que avui el tema va de leitmotiv, així que si me fiques, bueno, t'explico una mica. L'Animac, cada setmana, encara us podeu inscriure, si no tindreu el contingut a Filmin, i podreu veure, encara que va celebrar el cap de setmana passat, doncs l'Animax té la seva programació Filmin enguany, perquè han fet una versió mig telemàtica, mig presencial. Mm-hmm. No? Llavors tot el contingut que es va fer presencialment doncs el podreu veure també a Filmin. D'acord? I era ja l'últim que havia de dir l'Animax.
No, a més, Laura, l'Animax i d'altres festivals o d'altres activitats
sí.
I han dit que el sistema híbrid que li veuen recorregut fins i tot quan tornem amb una normalitat normal, per entendre'ns. Que se l'ha de tenir en compte, vaja.
Ai, per cert, tu què estàs veient, Ricard?
Jo no he canviat. O sigui, vaig acabar Star Trek.
Has acabat Star Trek?
Ah, sí, hòstia, és veritat que no. Sí, vaig acabar Star Trek al final, que vaig un patiment,
final,
Vaig un patiment el darrer... El darrer capítol.
La darrera temporada, no. El darrer capítol és el millor de l'última temporada.
Sí. El que passa és que... Bueno, estic per tornar-lo... Però estic per tornar-la a veure, la tercera temporada, perquè sí que és més fàcil d'entendre que pot ser la dosa, però, bueno, sempre se t'escapa alguna cosa.
La última temporada em va fer una mica tota la trama aquella del simbionte, a mi me sobrava.
Bueno, però jo... Sí, bueno. En fi, no, he acabat això i ara no... Vaig voler començar Lupin, però encara estan ficant un capítol per setmana, amb el qual ja saps que jo m'espero.
Mira't Picard, que no serà si estava...
És veritat, està a Amazon.
I t'ho passaràs bé i t'agradarà.
Sí, em falta aquella. Bueno, vinga, a veure, què m'expliques amb aquesta música?
Vinga, música va.
És una banda sonora?
Sí, la banda sonora de La La Land, que ja saps que sempre la fico quan hem de parlar del premi, llavors tot li dono així l'amor, no?
És veritat.
Llavors jo, com que faig el programa a través de Leitmotiv, avui faig un refrito de cançons que ja he utilitzat alguna vegada, però en forma de Leitmotiv, no? Llavors us vinc a parlar dels guanyadors del Feroz, que segurament ja els heu vist tots, perquè van ser assegut aquesta setmana passada, el dimarts, i bé, Les Niñas va ser la gran triomfadora en les categories cinematogràfiques, ja que va ser que celebraven la seva 8a edició, que estan des del 2014, em penso que s'ha celebrat la primera.
Qui ho organitza, els Premis Feroz aquests?
La premsa, pot ser, la premsa especialitzada en cinema.
Val, però...
És com el Globus d'Or, del Goya, per dir-ho d'alguna manera, ¿vale?
Val.
Llavors, pues bé, bueno, es va fer de forma presencial al Teatre Coliseum de Madrid. Pilar Palomero, que és la directora de Les Niñas, doncs va debutar en la seva òpera prima, que retrata la infància d'una nena a l'Espanya d'inicis dels 90, i bé, és la millor guardó a millor pel·lícula dramàtica, millor direcció, millor guió, de tres de les sis nominacions a les quals partia, no?, de les quals optava. Mentre que La boda de Rosa, de Pierre Boyain, va tenir el premi a millor pel·lícula de comèdia, i, bueno, en interpretació es van aconseguir premis secundaris la Verónica Echegui per Explota, Explota, aquella que fa les cançons de la Rafaela, ¿vale?, i Juan Diego Boto per Los Europeos, i el protagonista és, doncs, Mario Casas per No Mataràs, i que se'n va recordar del seu discurs del recentment mort Quique San Francisco, ¿vale? I bé, i la Patricia López Arnaiz va guanyar el guardó de millor actriu per Anne, ¿vale? Aquestes inscripcions, doncs, com us deia, aplanen el camí als guanyadors dels Premis Goya, ¿vale? I bueno, també al Feroz també es fa una entrega de premis televisius on, bueno, Antidisturbios, Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña, doncs va aconseguir tres estatuetes, al millor drama, a millor actor de repartiment per Patrick Criado i a millor actor protagonista per Hobbit Kuch-Cherian, que no sé si ho dic bé, que ho va rebre a Exaeco amb Eduard Fernández per 30 monedes, la sèrie d'Àlex de la Iglesia, que podeu veure a HBO. Llavors, què tenim aquest cap de setmana? Doncs pues demà són els Premis Goya. Mira, ja els tenim aquí.
Ja els tenim aquí, però tenim... Ah, demà són els Premis Goya.
Demà són els premis, i ja està, si és que estem al mar, aquesta setmana m'ha agradat al mar.
És que és veritat, és que va tot molt ràpid. Per cert,
temps és estrany, eh?
El temps és estrany, ja ho sé, però ara quan recordes que tot fa un any, dius, caram, pues sí que ha passat temps, però en canvi sembla que estiguem atrapats al dia de la marmota, també. O sigui, és veritat, depèn del dia, depèn de com tu miris. Per cert, els Oscars, que sé que m'ho vas dir... En quina data s'han traslladat?
Penso que és a final de març.
A final de març.
Sí, el 27 de març, si no vaig errada. T'ho busco mentre...
No, perquè normalment era el febrer, oi?
Sí, bueno, tot això s'ha retrasat, clar. Sí, això s'ha retrasat. No, mira, el 26 d'abril.
El 26 d'abril, imagina't.
Sí,
que s'ha retrasat, sí. Llavors, els Goya...
Els Goya que acostumaven a ser el febrer.
La gran favorita.
Uf, la gran favorita.
Per tu.
Amb 13 nominacions. No, jo és que he vist molt pocs cines, suposo que ens passarà a moltes persones.
Clar.
Per això, molts cines estan programant algunes de les candidates perquè la gent tingui una mica d'idea, no? Perquè, clar, ha sigut un any tan estant el cinema, hi ha hagut aquestes adaptacions per les ficcions, algunes pel·lis s'han estrenat, altres no, llavors pues, està la cosa rara. Llavors jo no n'he vist gaire, eh?
Clar, és que és normal.
No he vist cap, però... doncs bé, veurem. Jo veiem la cerimònia, perquè això és com veure un programa de televisió, pues que qui miri Masterchef o Maestros de la Costura pues pot veure també els premios Goya.
Mm-hmm.
Llavors, dissabte 6, o sigui, demà a les 10 de la nit es podrà veure la televisió espanyola i combinarà, com dèiem abans, la presencialitat amb els continguts online que, bueno, que també es retransmetran al llarg de la gala. No? La cerimònia estarà presentada per Antonio Banderas i Maria Casado i es celebrarà al Teatre del Soho CaixaBank de Màlaga, on només estaran presents els presentadors de la gala, els que facin entrega dels premis i els artistes que participin dels números musicals i de les actuacions. ¿Vale? Però els premiats, en canvi, rebran els seus guardons a casa o als hotels on siguin allotjats, com ja es va fer enguany en els Globus d'Or. ¿Vale? Una de les grans novetats d'aquesta edició era la participació d'actors i actrius de Hollywood i d'altres cinematografies que, segons s'ha anunciat, són de la talla de superestrelles com Robert De Niro, Al Pacino, Ricardo Darín, Laura Dern, Mònica Bellucci, Salma Hayek, Charlize Theron o Silvestre Stallone, i que connectaran en directe amb la cerimònia i que enviaran salutacions de manera telemàtica. Jo entenc que, clar, a veure, Antonio Banderas està allí, pues tindrà una agenda de contactes interessant com per fer aquestes col·laboracions, no?
Home, no, però veus, això abans no ens ho plantejàvem, que sortiguessin convidats a través de la pantalla, ara ho trobem normal.
Clar, exacte.
I no ho trobo malament, la veritat, eh?
No, està bé,
No ho trobo
bé.
Malament, eh?
Doncs bé, d'animació jo crec que en guany podem aventurar-nos a encertar la guanyadora perquè només hi ha una candidata, que és la gallina turuleca.
Ah, val.
Vale? I el que, com et deia, ha estat una d'Espanya en la qual la indústria ha experimentat molts canvis. Vale? Encara que Adu, la pel·lícula favorita amb 13 nominacions, va ser produïda per Telecinco Cinema i distribuïda per Paramount Pictures Spain, les distribuïdores independents de cinema comptaran en aquesta ocasió amb 18 pel·lícules que han rebut 60 nominacions en total.
Caram.
O sigui, para que tu veas, ¿no? Les estrenes com han sigut aquest any, igual estrenes més potents que han decidit aplaçar-se, però tant no són candidats. En canvi, aquí hi ha hagut aquest espai, no?, perquè distribuïdores independents de cinema doncs també tinguin la seva quota, no?, de nominacions. Doncs bé, un rècord que premia l'esforç i la reobertura dels cinemes també, ¿vale? Més evident per al públic doncs era l'absència dels nominats habituals, com Antonio de la Torre, Javier Gutiérrez, Penélope Cruz, Luis Tosar o Maribel Verdú o Javier Bardem.
I com ho fan llavors? Ho connectaran des de casa?
Sí, exacte, però imagina't que raro, tu estàs allí a casa teva, jo què sé, jo m'imagino, saps?
Sí.
I veus allí tota una ENG, després una unitat mòbil que ve, bueno, pues a retransmetre, i dius, pues me ha tocado a mi. Saps?
Home, així,
no sé com
a més,
ho connectaran ja amb webcam, potser, no sé.
Home, no crec, jo suposo que els finalistes o els que tenen més, és que no ho sé, però jo crec que els hauran distribuït equips perquè no es connecten amb el mòbil.
És mirar la gala.
Vale. Pues va, tu mira-ho, tu deixo tu, que a mi aquestes coses m'avorreixen molt. Tu te la mires, que a tu t'agrada, de més, i la setmana vinent m'expliques.
Molt bé. Aquest any, d'altra banda, també es commemora l'any Berlanga pels 100 anys del naixement del director de pel·lícules com Bienvenido Mr. Marshall, Plácido o L'Escopeta Nacional, i tindrà un moment cumbre amb l'actuació de Carlos Latre. L'humorista apareixerà caracteritzat de Pepe i Cert i acompanyat de la veu de Diana Navarro. Un homenatge a Luis García Berlanga, que ha estat definit pel polifacètic artista com a emotiu. A més, Ángela Molina doncs rebrà de manera presencial el Goya d'Honor. Vale? I ara ja ens anem a les estrenes.
Venga, va.
Que tot va de l'emotiu.
Que és que també hi ha estrenes, eh?
Sí.
I aquesta cançó, aquesta música, ja l'has fet anar alguna altra vegada?
I tant.
I em va semblar d'aquelles per seure't al sofà i fins i tot tancar els ulls.
Ja, això és bonica, eh? Tracte de la banda sonora de Mulan.
Ah, de Mulan, val.
Sí, firmada per Jerry Goldsmith.
Però de Mulan, la de ara, la moderna.
La de sempre.
Ah, la de sempre.
Sí, la de sempre. Bueno, està present aquest leitmotiv de la pel·lícula de Mulan de ara, de les persones, l'action movie.
Ah,
pues
això.
Està present a les dues.
A les dues,
com el leitmotiv de Mulan, no? I és que enguany s'estrena Raya i el dragón, que és la nova pel·lícula de Disney Pixar, que jo no me l'esperava tan aviat, o que el temps me passe de forma molt rara, la veritat, perquè jo tinc la sensació de que vaig veure el tràiler fa no res i potser fa molt més temps, no?
Però, bueno, segurament.
Sí. Bueno, la pel·lícula s'ha comparat una mica amb Mulan, no? Perquè també és una heroïna, també és asiàtica, bueno, tot això. Però jo crec que Raya i el dragón doncs serà una proposta diferent també de Disney Pixar. El film ens explica com el fantàstic món de Kumandra, humans i dracs van viure junts fa molt temps en perfecta harmonia, però quan unes forces del mal van amenaçar el territori, els dracs es van sacrificar per salvar la humanitat. Ara, o sigui, ara vull dir, en el moment en què es produeix la trama de la pel·lícula, 500 anys després, doncs aquestes mateixes forces malignes han tornat i Raya, que és l'heroïna, una guerrera solitària, doncs haurà de trobar l'últim i legendari drac per a reconstruir un món destruït i tornar a unir el seu poble. I, bueno, clar, a la nova d'Acció Movie, bueno, sabeu, dracs, com el drac Mushu, no?, de Mulan, una mica, doncs, hi ha coses que ella sigui una heroïna, també, que hi ha arts marcials, doncs, han tendit a comparar Raya i el dragón una mica amb Mulan, i he dit, doncs, mira, però potser sí, la banda sonora, que ens encanta, la veritat. Tenim també altres tipus de pel·lícules. Mira, ens arriben un thriller de terror, vale, britànic, que tot està bé, però l'argument recorda bastant altres títols com No respires o La visita de Shyamalan. Doncs bé, aquesta, que és The Owners, Los propietarios, va sobre una parella d'ancians tradicionals i entranyables que no són el que semblen, vale? Un jove s'entrena a robar a la seva llar i llavors es desenvolupa un canvi de rols de poder en el terror a fetjar els atacants o visitants, no? Aquesta, en concret, es situa a l'Anglaterra rural a principis dels anys 90, vale? Els amics d'infància, Nathan i Terry, estan induïts per un sociopata local per robar els Huggins, que són un metgencià i la seva esposa, no? Llavors, la núvia de Nathan, la Mary, que està interpretada per la noia que feia d'Arya Stark a Juego de Tronos, doncs està totalment en contra del plan, però al cap d'unes hores doncs es troba al casalot dels metges, al costat de la caixa forta, del soterrani, i bueno, i al costat d'una colla d'individus, la qual més sospitós, no? Que al final els que van a robar són els segrestats. I hasta aquí puedo leer, ¿vale? Ah, Dios, bueno. Els propietaris. Perquè si no ja us explico tota la
pel·lícula.
No, clar. Molt, ja. Ja sé que jo els tràilers d'aquí fent un spoiler, no? No cal. Doncs bé, arribarà també una pel·lícula canadenca que es diu I llovieron pájaros, que també tinc la sensació d'haver-la vist aquesta pel·lícula. O sigui, si amb Raya i el dragón me rememora Mulan i Diones me rememora a No respires de la visita de Xamalan, doncs si jo viera un pájaro, doncs tinc la sensació també d'haver-la vist. No sé què em passa, ja et dic, el temps, no sé, la memòria, se'm fan coses estranyes al cervell. Doncs bé, aquest de Yo viendo pájaros és una pel·lícula canadenca, com us deia, és un drama sobre persones de la tercera edat. Clar, igual és perquè últimament estan fent moltes pel·lícules sobre aquesta temàtica. Mm. Vale? Bé, aquesta és la història de tres ancians que han triat retirar-se del món i viure als boscos del Canadà. Al mateix temps que un gran incendi amenaça la regió, algú arriba fins al seu amagatall, que és una jove fotògrafa, que busca a un tal Boychuk. I, bueno, és l'única que ha arribat fins a aquest lloc. Poc després, una dona de més de 80 anys apareix com una brisa lleugera que es balotarà les seves vides, les vides dels tres ancians, mentre intenten comprendre la història de Boychuk a través de les seves pintures, i una cosa extraordinària doncs sorgirà entre ells, entre aquests tres ancians, vale? Una pel·lícula de descoberta en la tercera edat. Doncs bé, seguiran al fonàtic també amb el cicle Wong Kar-wai, amb la pel·lícula El fluir de les làgrimes, que per mi és una de les pel·lícules més interessants del director, vale? Tracta sobre dos germans que estan induïts en el món de les màfies xineses, vale? Un d'ells, el germà petit, doncs és incapaç d'evitar els embolics pel seu impetuós temperament. I per altra banda, el germà gran doncs s'enamora i decideix abandonar el fosc entorn en el qual es mouen, però abans haurà de tornar a ajudar el seu germà petit. Vale? I ara, si me fiques la música 4, us explico.
A veure, la música 4, que és la... A veure, la sorpresa. Quina pel·lícula és?
Home, com ho preguntes això, Ricard?
Oh, és que em
sona, aquesta banda.
Sí, em sona, però ara, o potser és el... Clar, està aquí la ràdio, potser no la ubico, però no em ve ara. No em ve.
Doncs forma part de la banda sonora del Señor de los Anillos.
Ah, bueno, claro, pues es que yo no la he visto, El Señor de los Anillos.
Pues muy malament, yo la estoy
con
la
verdad,
yo sé que la veo una vegada a l'any.
Oh.
Christopher Lee, que es el que l'actor que sigue de Saruman, té una frase que diu, yo llegeixo El Señor de los Anillos una vegada per any, pues yo miro la película. ¿Vale? Porque me encanta.
El Señor de los Anillos es una o tres películas?
Son tres, pero la primera...
Son tres, y cada película es aquesta que dure tres o quatre hores?
Bueno, la versió extendida sí, perquè la versió normal de cine que van presentar les sales.
O sigui, tu imagina't que d'una pel·lícula que la fa el director dure 3 o 4 hores, no ho sé, resulta que te la poden escurçar hora i mitja i no per sentit. O sigui, imagina't tu.
Home, però és la gràcia del cine, no? És així.
Bueno,
els muntadors i muntadores tenen una part important en aquesta indústria, no?
Sí, sí.
Dir, bueno, corta aquí, que esto a la gente se le hace bola. ¿Sabes? Una mica.
Si fos jo muntador, durarien una hora no, les pel·lícules, va.
Però mira, Ricard, en el Senyor dels Anells hi ha una escenografia brutal, uns vestits,
no, si no et dic que no,
una representació d'aquest món fantàstic. És que val la pena veure el vestit.
No, i tinc previst de tornar-ho a intentar, perquè jo ho vaig provar una vegada i em vaig adormir a la mitja hora. Llavors, clar,
vale.
Ho vaig tornar a provar i llavors em sembla que em vaig adormir als 25 minuts. O sigui, que no he passat de la primera mitja hora. Llavors, bueno, ho tornaré a provar un dia, ho faré al migdia, que no tingui la tentació de dormir abans de dinar, perquè després de dinar és un problema, quan t'asseus al sofà i a veure si puc. Però això és un problema meu. Sí.
Doncs El Senyor dels Anells mereix la pena. Mira, enguany compleix 20 anys, com el 2021.
20 anys ja?
20 anys. I vaig tornar a veure per veure com havia envellit, que ja la veig cada any, no?
I però com ha envellit?
Aquesta, pues superbé.
Ah, o sigui, la puc veure, no? Perquè si resultarà que no valdrà la pena ara.
M'encanta la pel·lícula, estic allí disfrutant-la, dient els diàlegs. Ara ja vaig per les dues torres, que és la segona. Vale, i aquesta setmana em toca veure El Retorno del Rei, que jo faig d'un dels hòbits que cante en un moment, i jo també me ficaré al costat de la pantalla i cantaré com el hòbit. Perquè ja ho saps, que jo me disfrazo, jo tinc el disfraz de Leia per quan veig Star Wars, i jo me disfrazo de les pel·lícules que veig.
Quan ho vols fer, això?
També una mica.
Demà dissabte? Faig...
No, jo crec que ho faig diumenge, sí.
No, t'ho dic perquè l'abans meteorològic ha dit que segurament plourà dissabte, no diumenge.
Ah,
clar, si t'has de ficar a cantar...
Jolín, que no canto tan malament. Mira, estic per gravar-me i penjar-ho les partes només perquè me venis
vale.
De títim del hobbit aquest.
No, però grava, fes un vídeo.
Que a més,
home, que clar, que tu quan fas aquestes històries te vesteixes del personatge, és la gràcia.
Home, claro.
O similar.
Yo sé que soy hobby, a mí me agrada la festa, me agrada descansar, me agrada ballar. Yo no me aniría a Moria, a Berre del Món, ni a Mordor, ni a tirar la mella que han puesto, pero tan soy hobby. ¿Sabes? Que siempre has de hacer las cosas porque te veus abocat, ¿no? El destí fatal aquest, com el de Frodo, pues yo igual. Doncs bé, he triat aquesta música per canviar una mica la tònica, perquè ara us vinc a parlar de documentals. La terna m'ho explica, que ara ja se m'ha passat una
de
mica.
De documentals.
Però no m'ho explica des del principi.
Clar, venga, va.
Va.
Venga. És maca, per això, la música.
Molt. Composada per Howard Shore. ¿Vale? Doncs bé, tenim tres documentals aquesta setmana. Un és d'on està Miquel, ¿vale? Que ens situa al novembre de 1985. Miquel Zabalza, un jove conductor d'autobús, és detingut al costat d'altres persones per la Guàrdia Civil en el marc d'una operació antiterrorista. Quan la resta dels joves són alliberats, denuncien haver estat salvatgement torturats, però falta el Miquel. Les autoritats aleguen que està escapolit i mentre les esperances de trobar-lo viu es van esvaint, els carrers del País Basc cremen en el crit de on està Miquel. A part, les informacions de les darreres setmanes sobre aquest cas doncs, demostren que el cine està a l'ordre del dia i que ara és el moment de treure aquest documental. Després, què tenim? Bueno, amb motiu del 8M, tenim dos documentals, un francès i l'altre d'aquí. El francès es diu Women, ¿vale? És un documental que ens porta per tots els racons del món per conèixer el retrat íntim de milers de dones amb diferents camins de vida, modelats per la seva cultura, la seva fe o la seva història familiar, ¿vale? Està basat en trobades en primera persona i el projecte doncs, aborda temes com la maternitat, l'educació, el matrimoni, la independència econòmica, la menstruació, la sexualitat, ¿vale? Women, ¿vale? De França, la podeu veure, és un documental. I després tenim Hijas de Cinista, ¿vale? Que en els últims anys, doncs, com sabeu, i sobretot arran dels Jocs Olímpics de Rio, doncs s'ha posat de manifest el diferent tractament que les esportistes reben en els mitjans de comunicació respecte als seus companys masculins, no? Llavors, és una discriminació que és només un reflex públic del que aquestes dones viuen en el seu dia a dia, ¿vale? En realitzar la seva activitat professional, que és esportistes, no? El que ocorre en l'esport no és sinó una manifestació d'un problema una mica global, no? Com gràcies a la seva repercussió mediàtica, doncs qualsevol pas que es doni en el món de l'esport per a desfer-se d'aquesta xacra es convertirà immediatament en un exemple a seguir a la resta de la societat. ¿Vale? Aquest documental doncs, pretén mostrar i abordar la situació actual de discriminació que s'interposa en el dia a dia de les dones esportistes. ¿Vale? Veureu esportistes espanyoles de tots els temps i de totes les categories. Hijas de Cinista, ¿vale? També amb motiu del 8M, el Dia Mundial de la Dona, doncs podreu veure aquestes dues pel·lícules d'aquesta temàtica. I fins aquí, Ricard, ja t'he dit de les estrenes, t'he ficat al dia de los...
Ja ho tenim tot.
Dels Goya, i ja pues, la setmana que ve t'he dit els guardonats i fer una mica els comentaris.
Bueno, ja em diràs a veure com va la...
Roja,
ja em diràs.
Però, bueno, sí, ja t'explicaré.
Ja m'explicaràs, perquè tu ho mires i jo, i tu ja m'ho expliques.
Va, i deures gravar-me per el Hobbit.
Vale. Bon cap de setmana, Laura.
Bon cap de setmana, Ricard.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipergoria, el supermercado El Corte Inglés. A su izquierda, auténtico lomo de novillo argentino. A su derecha, los mejores vinos de Nueva Zelanda. Y allí, la selección más completa de productos artesanos de España. Y introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran feria de alimentos internacionales de Hipergoria, el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. Rinascimento. Des de 1982, fent de la fusta un art a preus molt, molt competitius. Vingui a Rinascimento, Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat. Rinascimento, mobiliari i decoració. Ara, rebaixes espectaculars. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Doncs va, que anem directes cap a les 2 de la tarda, al migdia de Cope Lleida. Ja saps que és divendres. Potser és dels pocs dies o... dels pocs dies que no cal recordar el dia que som. Som divendres, és igual, estem en pandèmia i com sigui, però és divendres. I això vol dir que estem a les portes d'un cap de setmana i que es fan coses. Sí, ja ho saps, cada divendres es fan moltes coses. Moltes d'elles te les expliquem aquí, a l'Espai Groc. Jo només dono pas, t'ho expliquen elles. Des de l'Auditori Enric Granados, l'Anna Castells. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Des de la Biblioteca Pública de Lleida, la seva directora, la Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I des del CaixaForum, la seva directora també, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
En fi, tenim per endavant un altre cap de setmana, ara ja del mes de març, que mes de març ja, sense voler, eh? D'aquí 4 dies arriba la primavera, la Setmana Santa, que és la darrera setmana del mes de març, i llavors ja podem estar començant a pensar en les calors i l'estiu, però vaja, tampoc cal que correm tant. A veure, deixa'm anar cap on anem avui. No ho sé, mira, sempre us dono pas jo, però no ho faig sense cap criteri, no sé qui vol parlar primer. Anna,
si
va.
Començo jo.
Vinga, anem a l'Auditori.
Mireu, la veritat és que tenim el mes de març carregat de concerts. Avui tenim el quintet de cordes de la Filarmònica de Berlín.
És veritat.
Bueno, un concert excepcional que el recomanem a tothom. I juntament amb el quintet vindrà el Miquel Àngel Tamarit, acompanyat del seu clarinet. Uh-huh. Demà...
Ja, però demà, Anna, la notícia és que entrades exaurides, eh?
Entrades exaurides de Descrovells de Beatles amb Chic Rolls Band. Uh-huh. Tot exaurit. Igual que també la música de Disney, bueno, amb la banda sinfònica Unió Musical de Lleida, el proper 14 de març també ho tenim exaurit.
És que, clar, Beatles, música de Disney, si en feu una de bandes sonores també, és que, clar, tot això té molta força, realment, i,
sí,
això una i l'altra, clar, l'aforament és reduït, que esteu al 50%,
sí.
Oi?
Sí, sí, estem al 50%, una cadira sí, una cadira no, però bueno, estem contents.
Com sempre dic, us podeu connectar a la temporada Lleida.cat, i això que ens expliqui l'Anna, una cadera sí, una cadera no, si sou nucli, bombolla o família, o digueu-li com vulguis, us posareu junts i llavors us posaran una cadira de distància a tot el voltant, eh? Vull dir que això ja ho tenen estudiat, no anireu tots separats, anireu tots junts, perquè per això sou bombolla, però després estareu separats d'una cadira de la resta, eh? Per tant, la música dels Beatles demà, que ja està exhaurit, però sí que al Teatre de l'Escorxador, Anna, diumenge a la llotja, sí que tenim un espectacle on hi encara hi ha entrades, eh?
Encara hi ha entrades, el Bona Gent, de Quim Masferrer, n'hi ha poques, però encara podeu, n'hi ha algunes, disponibles. Se fan dues sessions, perquè amb això del Covid han tingut que dividir en dues sessions, una a les 4 i una a les 7.
Val. I el, com deia abans, el Teatre de l'Escorxador també teniu espectacle demà dissabte, però també amb entrades exaurides.
També. Espera, Ricard, que...
El Saudade.
Sí, el fa dies ja que està exaurit.
Està exaurit, ja.
Les dues sessions, sí, sí.
Bueno. Doncs ja ho veieu, que al final, ja ho sé que l'aforament és reduït, però sí. hi ha gent que té ganes de sortir a les activitats. Mireu a la temporada Lleida.cat, que teniu de manera unificada bona part de la proposta musical, de cultura, d'arts escèniques de la ciutat, no tota, però bona part, i la podeu comprar de manera còmoda des d'aquí, a la temporada Lleida.cat. Alguna cosa més, Anna?
No, bueno, podem destacar que el dia 19 hi ha òpera a la Llotja, encara hi ha entrades, i bé, també la recomanem. És Tosca, i bueno, el circuit d'òpera a Catalunya amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Bueno. Si voleu anar-hi, doncs també la recomanem.
Si voleu recordar fàcil, és el dia 19 a les 19.
Dia 19
a les 19. És divendres, és un divendres. Per tant, divendres 19 a les 19 hores... A la Llotja, òpera. Jo, la meva primera òpera l'he vist a la Llotja. Ja fa anys, eh? La meva primera la vaig veure a la Llotja, que va ser aquesta que es va fer des de Lleida. Ara no recordo exactament. Me la va recomanar molt. Sí, me la va recomanar molt el Llorenç. I mira, vaig anar i va ser la meva primera experiència i no em va desagradar. Bé, diria que em va agradar i tot. O sigui que potser hauré de repetir. Que no he tornat mai més a mirar una òpera. Que això ja és problema meu. Molt bé, doncs gràcies, Anna.
De res, a vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Marxem cap a la Rambla d'Aragó, no cap al Museu de Lleida, una miqueta més abans, si puges, que allí tenim el magnífic edifici de l'antiga maternitat, on ja des de fa uns quants anys, ja ho hem dit aquí, ara no recordo, ara ens ho dirà l'Antònia, la Biblioteca Pública de Lleida. Quants anys fa, Antònia, que ja m'ho has dit?
Mira, 23. Ara aquest mes de gener va fer 23 anys.
Mare Déu. Mira, abans el programa de cinema, la Laura em recordava que les tres pel·lícules aquesta de Los Anillos fa 20 anys, ara, que es va estrenar el 2001, i la veritat és que he pensat, ui, sí, era conscient que feia dies, però no aquesta xifra exactament, no tanta, 20 anys. Per tant, guaita, 23, que hi ha la Biblioteca Pública a la Rambla d'Aragó, amb aquest magnífic edifici, que només per entrar i estar per dins assegut i relaxat ja val la pena. Però és que, a part d'això, tot i que estem en pandèmia, hi pots entrar, hi pots llegir, pots fer préstec, i què més podem fer, Antònia?
Mira, per fi tenim la bona notícia que a partir del dilluns, dia 8 de març, podem tornar a organitzar activitats amb públic assistent.
Veus que bé.
La qual cosa per nosaltres, bueno, ha estat una gran, bueno, un alleugiment, perquè tot aquest temps ha sigut complicat, el tema dels grups de lectura virtual, bueno, tot el que hem fet en virtual, i ara pensar que podem tornar a tindre públic, bueno, ens fa molta il·lusió.
És magnífic.
Serà també igual com has comentat a l'Escorxador, amb aforament limitat, però bé, ja és una altra possibilitat. Llavors, doncs mireu, aprofitem el mateix dilluns dia 8, teníem programada ja una sessió d'aquestes tertúlies literàries que fem dels 10D, que les fem amb un escriptor o escriptora lleidatana, i en aquest cas tenim Àngels Marzo, la poeta Àngels Marzo, que com sempre li farà l'entrevista a la periodista Anna Sáez. Farem la sessió, la retransmetrem en streaming pel nostre canal YouTube. A més també quedarà gravada com a part de la col·lecció local, i per sort ara les persones que vulguin podran assistir com a públic a la tertúlia. En aquest cas cal que també facin inscripció, perquè necessitem fer inscripció prèvia, però bé, és tot molt senzill. Entrant a la pàgina web trobaran la informació de l'activitat, allí trobaran l'enllaç per entrar per si ho volen veure en directe, i l'enllaç per fer la inscripció a l'activitat.
Si manteniu la proposta híbrida, és a dir, ara sí. Que es pot anar presencialment, hi ha un límit d'aforament, per tant, no us espereu el darrer dia, però si al final no pots o no vols, ho pots seguir des de casa,
Sí, a més, en aquest cas d'aquestes tertúlies literàries d'escriptors locals, sempre que l'autor hi està d'acord, són entrevistes que les deixem gravades, o sigui, no, a part del dia de l'emissió en directe, tothom que vulgui la pot recuperar quan vulgui, perquè les deixem i passen a formar part de la nostra col·lecció local. Ens semblava interessant que ja que fèiem la gravació, que era un document que segurament tindria recorregut més endavant.
Clar, clar que sí. De totes maneres, fixeu-vos que entrem en vigor el dilluns i la biblioteca diu, mira, abans de que repensi, nosaltres el dilluns ja ho fem. Sí, no sigui cas que...
No, a més és que no ho han pogut fins aquest matí, clar, que ha sortit publicat oficialment, clar, perquè clar, mitja clar. Setmana ens deien que seria possiblement, però clar, no podíem avançar-nos. No. Però bé, aquest matí ja hem començat a preparar tota la difusió i ara ho anem passant a tothom. Uh-huh. Vull dir que ens fa molta il·lusió de poder iniciar i a més també els grups de lectura de la setmana que ve ja es podran reunir a la segona planta del vestíbul de l'àrea local a la biblioteca.
Molt bé. Per cert,
que també hi ha moltes persones que ho esperen.
Aquesta entrevista, en quin lloc de la biblioteca la feu?
La farem a la sala d'actes perquè tenim més espai. Val, tenim perfecte. Més espai per si la gent vol perquè pugui assistir al públic.
I quin límit d'aforament teniu també, del 50% 30... al 30%?
No, nosaltres ens marque, l'aforament ens ve marcat per la distància.
Val.
I llavors tenim ara un aforament, ve ser un 30%.
O sigui,
tenim
que, 30 places. Cadira sí, dos no, per fer-nos
exacte.
Una idea.
Sí, sí.
Bueno,
vam calcular el metro i mig que nosaltres tenim les dues restriccions, la distància del metro i mig a tota la biblioteca i l'aforament.
Bueno.
La resta d'espais de la biblioteca, el metro i mig no ens suposa cap problema perquè són distàncies molt grans, tenim espais molt grans, però la sala d'actes sí que ens suposa un problema perquè, bé, doncs de les 90 butaques que teníem disponibles han passat a 30.
Bueno,
però, tan aviat com quan anirà canviant ja anirem incorporant nous espais i a més, gent que encara en aquest moment no vol anar a actes presencials, tenen la possibilitat de poder seguir la tertúlia en directe.
Totalment d'acord. Apunteu-vos a la web de... Us heu d'apuntar, és gratuït, però us heu d'apuntar a la web de la Biblioteca Pública de Lleida. Què més, Antònia?
Mira, després també em fa molta il·lusió perquè han muntat una petita mostra de tipus i d'eines d'impremta. Nosaltres tenim aquí la biblioteca com a voluntari a Dionís Gutiérrez, que és un impressor jubilat que va treballar molts anys a la Diputació de Lleida i bueno, és una persona que ens fa voluntari a la biblioteca i ens ajuda a restaurar llibres doncs, malmesos o que tenen algun tipus de... que per l'ús cal refer. I ell, més a més, com a impressor jubilat, una de les seves dàries, una de les coses que treballa molt, és la recuperació d'eines i d'objectes relacionats amb la història de la impremta Lleida. Uh-huh. A Lleida i a d'altres llocs, sobretot la història d'impremta. Es va donar la circumstància que l'any passat es va tancar la impremta Petanàs d'aquí de Lleida i ell, en Dionís, es va posar d'acord amb el darrer propietari, en Ramon Petanàs, i van salvaguardar uns quants objectes que estaven, o sigui, en ple ús, fins que van tancar a la impremta. Llavors, a les dues vitrines de l'entrada de la sala local doncs trobareu tipus, una caixa d'aquestes de tipus que es feien anar pel compostatge, eines, com pot ser doncs, trossells per a fer el troquelat de les caixes, contapunts, martells, brossa, bueno, galgues, objectes que fins al dia que es va tancar la impremta s'utilitzaven per a treballar.
Val.
I a més, diferents abecedaris, que n'hi ha amb fusta, n'hi ha amb plom, de diferents mides, des de molt petites a molt grans, que eren els abecedaris que s'utilitzaven per a fer targetes de visita, per a fer els impresos, bueno, que utilitzaven a la impremta.
Que bo. I això on ho teniu exposat?
Ho tenim a la segona planta, a l'entrada de la sala local, a les dues vitrines que hi ha. És una petita mostra, és una pinzellada, però bueno, creiem que és interessant perquè, a més, són objectes, alguns, doncs, per exemple, hi ha una grapadora que és del 1915, però que són objectes que es van utilitzar fins al darrer moment.
Home,
o sigui, hi ha una brossa que era per netejar els tipus, que és com un raspall gros, que està brut perquè es va utilitzar fins a l'últim moment a la impremta.
Sí, que bo. Ull que la grapadora té més d'un segle, eh?
Sí, per això, vull dir que... Bueno, no està fet amb voluntat ni acadèmica, ni investigació,
curiositat.
Ni d'allò, sinó de dir, bé, com que ells havien salvaguardat aquests objectes i nosaltres disposàvem d'aquest espai, el Dionís ens va fer una selecció, bueno, ens ho ha preparat i bueno, pensem que la persona que vingui a la biblioteca, si més a més vol aprofitar, segurament li farà gràcia de veure.
Molt bé, molt bé. Molt bé, gràcies, Antònia.
Gràcies a vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, marxem cap a Blondel, que tenim el Caixa Fòrum, Maribel Tost, espectacle tenim aquest cap de setmana, que ara no sé si toca o no toca.
Toca. Tenim espectacle demà dissabte, 6 de març, a les 6 de la tarda, tenim el concert familiar One to Free Folk. És un espectacle que ja en vam tenir l'oportunitat de parlar-ne doncs, uns divendres enrere. Per què? Perquè el vam fer per primera vegada el dia 20 de febrer. I val a dir que és un espectacle maquíssim, és un espectacle impressionant, és un espectacle familiar. El recomanem per famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys, però jo sí que m'atreviria a dir que el vaig veure doncs, el dia 20 de febrer, que és un espectacle per tots els públics. Mm-hmm. És un espectacle, és un concert per a viatgers, pels amants doncs, dels viatges, amb un repertori clàssic de folk anglosaxó, amb cançons doncs, de Bob Dylan, Simon & Garfunkel, totes versionades doncs, a ritme de swing, a ritme de reggae o també doncs, de country. No? L'auditori de Caixa Fòrum Lleida, o millor dit, l'escenari de Caixa Fòrum Lleida esdevé una estació de tren, però no una estació qualsevol, sinó l'estació central de Nova York. I bé, val a dir que tenim molt, molt, molt poques entrades ja disponibles, poquíssimes, I bé, si hi ha algú de les persones, dels radioients que ens estan acompanyant i volen doncs, que s'apanyin doncs, a comprar-les, a adquirir-les, perquè, francament, estan gairebé exaurides.
Clar, per o sigui, de per si hi ha molt bona afluència ja al Caixa Fòrum, però és que, clar, ara penseu que els aforaments estan reduïts i, per tant, es nota rapidíssim. Per tant, ja ara mateix, mentre l'escolteu, aneu cap a la web de Caixa Fòrum Lleida i allí ho podeu comprar. El diumenge veig que teniu un altre taller, però que ja està exaurit.
Està exauridíssim.
Que és el de mates, matemàtiques.
Sí, matemàtiques. És un taller de ciència.
És
de
maco aquest, no?
Sí, com molt bé tu dius, adreçat també per les famílies, però ja fa més d'un mes que el tenim exaurit.
Sí, aquest re, per això ja...
gairebé no cal ni per anar.
No, escolta, la setmana vinent, el dijous,
sí,
teniu una projecció,
Sí. Tenim una projecció dedicada a Joan Brossa i bàsicament doncs, el dijous dia 11 de març a les 7 de la tarda dintre del cicle Sala C projectarem doncs, el documental que porta per títol Brossa, la insurrecció poètica, no? I farem un recorregut artístic i biogràfic pel poeta Joan Brossa, una figura clau per la cultura catalana i espanyola del segle XX. No? Mm-hmm. És la cita mensual de Caixa Fòrum Lleida amb el documental, que el dijous, dia 11 de març, la cita la tindrem doncs, amb Joan Brossa. I la peculiaritat doncs, d'aquesta projecció és que anirà presentada per Marco Marit, que és director del Festival d'Art, del Festival doncs, de Documentals. No? Mm-hmm. Val a dir que és una proposta que és bastant novedosa dintre de la programació de Caixa Fòrum Lleida, però que té doncs, una requesta o una rebuda bastant interessant doncs, per part del públic. I et deia, no? És la cita mensual que Caixa Fòrum Lleida té amb el món doncs, del documental.
Clar. I després no hem d'oblidar que fins al 25 de juliol tenim el que és l'exposició central de Caixa Fòrum Lleida, Apolo 11, La llegada de l'hombre a la luna, l'arribada de l'home a la lluna.
Sí. I si em permets, Ricard, aconsellem o aconsello des d'aquest altaveu que el públic que vulgui visitar-la es tregui doncs, la invitació a través de la web. Per què? Perquè hem marcat la visita lliure a l'exposició a través de franges horàries. I val a dir que si les persones interessades entren a la web, a partir d'ara doncs, ja poden veure ja sessions exaurides per demà a la tarda i pel diumenge al matí. Per tant, doncs, és important o és interessant per no trobar-se que un cop arribessin a Caixa Forum Lleida que no poguessin accedir a l'exposició, que el públic interessat doncs, vingués provist doncs, de l'entrada o la invitació, millor dit,
clar,
que es pot descarregar a través de la web.
Ho estic veient i, aviam, és gratuït. Podeu repetir tantes vegades com vulguin, però estem en pandèmia i s'ha de fer amb cert ordre i amb un límit d'aforament. Per això aneu a la web de Caixa Forum Lleida, mireu amb temps, escolta, quina hora ens va bé aquesta? Cliques, et registres i ja està, és així de fàcil. És simplement perquè després, també com a visitants, si baixem a baix a l'exposició i ens trobem un munt de gent, també ens queixaríem. Doncs és exactament per això, perquè hi ha un límit d'aforament i hi ha unes franges horàries, però repeteixo, és gratuït, pots repetir tantes vegades com vulguis. Per tant, per mi és un avantatge tenir això de manera ordenada, perquè escolta, ja saps la gent que trobaràs i punt. Per mi sí.
I amb la facilitat que, tot i no poder oferir visites guiades, en sala, el visitant doncs, es trobarà una persona la qual doncs, l'orientarà a un educador de sala, la qual orientarà doncs, el visitant en la visita lliure a l'exposició i li podrà formular doncs, preguntes, comentaris...
Això és un plus que gràcies a la pandèmia tenim. Noies, que arribem a les dues. Com sempre, un plaer. Magnífiques les activitats que ens proposeu. Maribel Tost, Antònia Capdevila i Anna Castells. Bon cap de setmana.
Gràcies.
Bon cap de setmana.
Gràcies. I nosaltres ens plantem a les dues. Aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar. I després passa rapidíssim. Ara, això sí, recorda sempre la distància, mascareta, la higiene de les mans i evitar les aglomeracions. Que acabis de passar bon cap de setmana. Dilluns i tornem a les 12:20, puntuals.